Bé, doncs avui obrim la nostra tribuna oberta, la tertúlia quinzenal de representants polítics al ple del Consell de Formentera a Ràdio Illa, amb un tema cabdal aquests dies, que és l'educació. Abans, però, donarem la benvinguda a na Paula Ferrer, en representació del PSOE. Molt bon dia, Paula.
Bon dia, Pepo.
A veure, abans d'entrar en tema, m'havia preparat una pregunta sobre un assumpte que vam tocar ahir. No sé com veu viure, tu o el vostre entorn, el rodatge aquí a Formentera i l'estrena posterior de Lucía y el sexo. Ahir vam fer un especial dels 20 anys de l'estrena d'aquesta pel·lícula de Julio Medem amb el mateix director basc aquí en directe a Ràdio Illa.
Sí, bé, primer la depressió, no?, quan poseu aquests 20 anys davant una pel·lícula que jo em semblava fa 5 minuts, no?, que l'havia vist al cinema. Però passat aquest moment, doncs molta... Sí, ho vam viure amb il·lusió, no?, amb emoció. Jo no vivia a l'illa per llavors, però sí que vaig veure la pel·lícula aquí al cinema. I bé, no?, aquella sensació de que posava un cartell que s'equivocava de direcció, no?, o sigui, els formenterers varen veure aquella pel·lícula d'una manera totalment diferent a la resta del món, clar.
També tenim amb nosaltres en Susana Labrador, consellera en representació de Gent per Formentera. Benvinguda a Ràdio Illa.
Gràcies, bon dia.
I en el seu cas, com va viure l'estrena i el rodatge a Formentera de Lucía y el sexo?
Jo estava a Barcelona estudiant, eren els anys d'estudiant universitària, i sí que recordo veure dos vegades la pel·lícula, perquè la primera vegada vaig estar més atenta a com sortia Formentera, no? I el que comentava era Ana Paula Ferreda, ui, però si ha caigut per aquell forat i això no és veritat, i posa com que va escap i en veritat és a la, no?, aquella part que miràvem Formentera, i després veure-la una segona vegada per veure en si la pel·lícula, no? A més, en Julio Medem, que és un director que m'encanta, i aquella pel·lícula va complir les expectatives que tenia posada sobre ella.
També saludam al conseller de Sa Unió de Formentera, en Llorenç Córdoba. Benvingut a Ràdio Illa.
Moltes gràcies, bon dia.
En el seu cas, no sé si ha vist la pel·lícula, si recorda aquells temps en què es rodà aquí Lucía y el sexo.
Sí, 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 encara me'n recordo, ja fa un any. Igual el mateix comentava la consellera, la Susana Labrador, per més o menys la mateixa promoció. Jo estava entre Formentera i estudiant en aquell moment encara, i realment, també el que ha dit ella, tu tens una imatge de Formentera que llavors quan veus una pel·lícula, quan veus un documental, alguna cosa, o enfilen com convé, i moltes vegades no és el mateix. D'inici et quedes una miqueta sorprès, però bé, és un que llavors per fer aquesta pel·lícula, tens en compte que és una pel·lícula, i la disfrutes.
Bé, 11 i 25, 6 i 25, ja sabeu que tots vosaltres podeu recuperar aquest especial, més d'una hora de ràdio que vam fer ahir dedicada a la commemoració d'aquests 20 anys de la pel·lícula Lucía y el sexo, que es rodà, doncs això, entre el setembre i l'octubre de l'any 2000 a la nostra illa, i que, sens dubte, o segons el que hem pogut deduir dels testimonis que hi van participar i de l'experiència posterior, doncs va marcar un abans i un després pel que fa a la imatge pública de la nostra illa de forma internacional i especialment entre el mercat turístic espanyol. Lucía y el sexo, amb Julio Medem, ho podeu trobar a la nostra web, a radioillaformentera.cat. Va, ara sí, anem al tema que avui ens ocupa, l'educació. Volíem saber quin era el parer dels representants polítics de la gent de Formentera al respecte de com ha començat aquest curs escolar 2020-2021, un curs, doncs bé, que sorgeix en unes circumstàncies excepcionals, pandèmiques, i que a més ve, doncs, llastrat d'alguna manera pel fet que les classes s'haguessin de suspendre a meitats del mes de març de principi d'any. En aquest cas, doncs, deixant a mitges, doncs, el curs escolar 2019-2020. No sé qui vol començar a abordar aquest assumpte. Podríem començar, si us pareix bé, per la consellera de Cultura i Educació del Consell Insular de Formentera, la representant de GEPAREF, Susana Labrador. Vostè mateixa, si vol rompre el gel.
Sí, cap problema. Bé, jo, com tu has dit, és un inici de curs. Ja vam acabar el curs passat, no?, marcat per la Covid, amb tots els alumnes tancats a casa, i l'inici d'aquest curs també ve marcat per la Covid. Els darrers inicis de curs ens trobàvem que parlàvem de qüestions pedagògiques, no?, quan s'iniciava un curs, i parlàvem dels equipaments educatius, de les ràtios, però sempre amb un transfons pedagògic, i enguany ens trobem amb un inici de curs on hem de parlar de qüestions sanitàries i de qüestions pedagògiques, i que no sempre, no, casen les dues coses. Jo crec que és cert que la situació que pateix el nostre estat, ja no parlo només de les Illes Balears, sinó a nivell d'estat espanyol, és que venim d'una falta d'inversió i de pressupostos que no han sigut adequats en educació, en sanitat, amb anys de dures retallades, i això fa que quan, amb una pandèmia que evidentment ningú podíem preveure, però evidentment estem amb un esglaó més baix que altres països que han tingut pressupostos adequats i finançament adequat a l'educació durant molts anys, no? I també la falta de consens amb qüestions educatives a nivell d'estat també es nota. Malgrat això, el curs ha començat, els alumnes estan a les aules, que crec que era molt important que poguessin una altra vegada estar a les aules, i ara toca fer molta feina de que aquest curs sigui el més normal possible, i sobretot que acabem de començar. És a dir, que qualsevol cosa que es detecti que no funciona, hem de ser capaços de detectar-les i fer que funcionin. Temes com la inclusió, temes com l'equitat, haurem d'estar molt atents perquè realment funcioni amb aquest curs marcat per la pandèmia sanitària.
Paula Ferrer, del PSOE.
Bé, sí, totalment d'acord amb el que deia la consellera, no? Sí, òbviament estem rodant, hem començat un rodatge, hem d'aprendre, hem d'adaptar-nos. Quan abans ens adaptem als adults, abans ho faran els infants, encara que ells tenen una capacitat d'adaptació i d'aprenentatge doncs, brutal, i així ho estan demostrant. I bueno, hem de pensar en positiu, pensar que qualsevol situació doncs, pot ser pedagògica, encara que a vegades no cacin, com bé deia la consellera, però de tot hem d'aprendre, no? I si hem d'aprendre alguna cosa o treure alguna cosa positiu d'aquesta pandèmia, doncs ha de ser que això no ens torni a passar, no? Que l'educació pública i la sanitat pública han d'estar al capdavant de tot, de tots els pressupostos, i han de ser la prioritat amb elles, serveis socials, perquè no ens tornem a veure amb aquesta situació, no? Perquè no podem comparar-nos, òbviament, amb altres països que duen anys ficant aquestes dues coses al capdavant, no? I després exigir, però hem de tenir molt en compte els recursos amb els que comptam, i bé, i des de la conselleria doncs s'està fent un esforç de valent, jo crec, que sobretot a la nostra comunitat autònoma, que és una de les que més inversions ha fet en quant a professors, en quant a infraestructures, i bé, i pues això, aprendre d'aquesta situació per estar preparats.
Des de l'oposició, què n'opina Llorenç Còrdoba de Sa Unió?
Estan totalment d'acord en que s'havia de començar el curs, això crec que ningú té cap dubte. Els alumnes ho necessitaven i on estaven els pares també, i l'economia i tot, no? I aquest inici havia de ser sense màxima presencialitat, però sobretot també sense màxima seguretat. Jo m'agradaria mostrar el màxim recolzament en els docents i a la resta personal de centres educatius. Dic hem de confiar en la seva professionalitat, i estic d'acord en que els boixos estan a escola i de moment tot està funcionant bé, els resultats de moment són bons, però això és gràcies al personal d'aquests centres educatius, no a la feina feta per la conselleria. La conselleria va presentar les normes que havien de complir els centres 5 dies abans de començar el curs. Clar, es suposava que hi havia una situació o un plan A que era que simplement pràcticament que es posés dient d'anar només a mascareta, i 5 dies abans es planteja un escenari de semipresencialitat en tot el que ara sabem que hi ha aquí. Doncs la feina que ha hagut de fer cada centre educatiu ha estat una feina brutal per adequar-ho amb aquest temps, sent que aquest temps normalment ho havien d'utilitzar per programar els curs. El temps que utilitzava per programar els cursos, però han hagut de canviar totes les aules, han hagut de canviar material, han de fer unes organitzacions. Jo crec que això és una feina que s'ha d'agrair molt i que realment s'està funcionant, sobretot. És per això. Podem dir, bueno, és una pandèmia, perquè és que no saps que estem en una pandèmia i no es pot saber. Home, des de juliol estaven pujant els números. En agost ja teníem clar que això estava malament, i es va avisar en setembre que es canviava l'escenari d'A a B. Va ser molt tard molt tard i sobretot llavors quan vàrem haver de donar informació no se'ls va donar això, perquè simplement va estar tardada a premsa i després de ser reunions amb el conseller Martí Marc, els directors de centres el que sortien era espantats perquè no sabien, no havien rebut cap resposta ni havien de fer res. Inclús els col·legis de metges i algunes associacions de docents demanaven retrasar aquest inici de curs perquè no estarien preparats a nivell sanitari i tot el que havien de fer. Doncs ja dic, està funcionant, celebrem que estiga funcionant i que estiga funcionant bé i esperem que segueixi així, però ha que reconèixer a qui ha fet que això funcioni.
Permeteu-me fer un esment que avui hem comentat també a l'informatiu, així com al principi de curs vam explicar que hi havia dos places vacants al CEIP Mestre Lluís Andreu. Tenim constància que des de la setmana passada s'han cobert ja aquestes dos vacants. D'altra banda també, al Mestre Lluís Andreu, les dos mestres d'anglès que estaven fent substitucions ara ja poden tornar a fer anglès. Tot i això, els últims dies hem escoltat aquí representants de l'ESTEI, el sindicat majoritari de docents, i també d'APIES, aquesta associació dedicada a vetllar per als drets de les persones amb necessitats especials, que ens han explicat doncs, que si bé segueixen havent-hi PTs, mestres especialitzats en pedagogia terapèutica o en audició i llenguatge, aquests a vegades no poden realitzar les seves funcions perquè són requerits per altres funcions. Bàsicament han d'assumir tutories, perquè clar, s'han reduït les ràtios, és a dir, s'han fet més grups, i qui s'encarrega d'aquests grups? Doncs aquests mestres especialitzats. Com que fan tutories, ja no poden dedicar aquest recurs educatiu als infants que ho necessiten. Això ha estat motiu, com dèiem, de queixa per part de sindicats, mares, pares i també associacions vinculades a l'entorn educatiu. Com ho veieu des de les vostres postures? No sé si vol començar la consellera Labrador.
Sí, jo abans, clar, quan feia esmena que temes com l'equitat, la inclusió, feia referència a això, és a dir, en el moment que bueno, es posa en marxa un curs afectat, no?, per aquesta pandèmia i amb un canvi de preveure un escenari i canvi al darrer moment de l'escenari B, doncs, evidentment amb els recursos que compten els centres no?, i amb tota la bona voluntat dels centres i organitzant, organitzen de manera que hi hagin les ràtios més baixes, la màxima presencialitat, fent el màxim esforç i quan es posen en marxa el funcionament del curs, es detecten coses que no funcionen i una és aquesta, no? Jo crec que han sortit els sindicats, han sortit els pares, justament ahir també vam tenir un Consell Escolar de les Illes Balears on també des de Formentera vam reclamar aquest tema i perquè evidentment els equips de suport estan per donar suport als alumnes amb necessitats especials que a més tenen aquest grau, no?, de major dificultat i inclús de vulnerabilitat. I des de la conselleria s'han compromès a estudiar els centres educatius on està passant això i trobar solucions perquè també entenen, no?, que aquests docents i aquests equips de suport han d'estar dedicats a la seva principal funció, que és donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials. És que al final, per molt que hi hagi una crisi sanitària, hi ha coses que l'educació i el model educatiu ha d'estar per sobre i és de garantir els drets de la inclusió, els drets de l'equitat. Jo em sumo a l'agraïment i al suport que han fet tots els docents, també em sumo a l'agraïment i suport de totes les famílies que estan implicades amb el tema educatiu i el que em sobta de representant de Sa Unió és que, clar, en aquest país, quan jo parlava abans que no hi ha un consens a nivell educatiu, és que no hi haurà mai un consens a nivell educatiu si cada vegada que tenim una situació excepcional com és aquesta, mai millor dit que aquesta de pandèmia, el que fem és tirar-nos els trastos al cap i utilitzar políticament, és a dir, que tots sabem que és molt complicat aquest inici de curs. És a dir, jo en el cas de gent per Formentera, no som del mateix partit que la Conselleria d'Educació del Govern Balear i no tenim competències, però ens podem posar a la pell de la dificultat? Clar que sí. I reconèixer l'esforç? Doncs evidentment que sí. Que hi ha coses a millorar? Clar, però seiem i en el consens trobem la manera de sumar, no tirar-nos els trastos, perquè, com dic, és a dir, quan l'educació, quan la llengua, quan la sanitat són armes polítiques i no sumem, doncs evidentment mai estarem al nivell que estan altres països on hi ha consens i on evidentment es dona suport a temes educatius.
Per al·lusions, conseller Córdoba, vostè mateix.
Sí, home, em sap greu rebre aquestes acusacions d'utilització política justament en temes d'educació, i també els he rebut en sanitat. I home, jo crec que els oients ja mos estan sentint de fa temps, ja mos coneixen a tots, i en els que deixa malament els que intenta fer una miqueta de magoja. No estem utilitzant políticament, no estem tirant mos els trastos. Nosaltres estem a suposició, la feina que tenim nosaltres és de fiscalitzar la feina que fa aquest govern i aportar i millorar. Jo crec que insultar, no he insultat ningú, ni he dit altra cosa, i simplement he reconegut la feina dels mestres, em sembla sorprenent, els mestres i la resta de gent de l'equip de centres educatius, com moltes vegades sempre parlant de docents, i hi ha moltíssima més gent en els centres educatius. La veritat em sembla sorprenent i encara em sorprèn com han aconseguit començar el curs en la situació que estaven i en la falta de previsió que hi havia. Aquí, o sigui, aquí me pot negar que s'ha arribat tard i malament. És que si ho estan dient, si els mateixos sindicats ho estan dient, si ho estan dient les associacions de pares, si ho estan dient les associacions de docents, si ho està dient el col·legi de metges. Què passa? Que si ho dic jo, entonces és l'utilització política i tirar els trastos. Home, no m'ha semblat bé. Que la consellera diga que, bueno, clar, que ella no és del mateix partit, estan en coalició i tenen un acord de govern amb la Francina Armengol, i per això hi ha la diputada, i per això estan ells. Entonces, bueno, deixem d'intentar enganyar la gent. La gent sap el que hi ha i sap com està. I jo, la meva feina és dir el que pens, que crec que per això pues, aquí estem, fent un respecte, però no tinc per què amagar-me. És que sembla que si un discrepa, és que això no es pot fer, no es pot discrepar. Jo estic dient el que tothom crec que ja sé i simplement ho he fet públic. Si aconseguiria no fer la seva feina, ha arribat tard, era una situació que no s'esperava, que no estava ben preparada quan des de juliol s'estava fent. I si és 10 de setembre, que és que comences les classes, i és 5 de setembre, te diuen que l'escenari que es farà no sap, que seràs bé i que ho has de canviar tot i has de treure taules i no tens on posar-les i no tens quina mentida estic dient. Si me diuen i me demostren que dic alguna mentida, demanaré disculpes. Però és que no estic dient cap mentida. I ja, per intentar clar això d'aquí, és el que deia, la falta d'ofensa, consellera de Sueda, que hi havia molta inversió, que es feia molts de recursos, però doncs ho estan dient. Al final, tornen a quedar partes més necessitats. Aquestes alumnes que necessiten una ajuda especial s'han quedat sense aquesta ajuda. Per què? Perquè una falta de planificació. Ja s'estava dient. En març, en abril, quan va haver tota aquesta primera ona, tot això, ja es va dir. En tardor, en tornava una altra. És que ja ho sabíem. Ha començat una miqueta abans, bé, però ja sabíem que en tardor n'hi hauria una altra. Estàvem avisats. I què passa? Que falten mestres, que arriben tard, que no estan preparats, que els que hi havia estaven preparats i havien de fer educació física, música, història, o els que estaven per nens amb necessitats especials, ara tenen que estar fent altres coses. Que estàvem amb una pandèmia? Sí, però això es podria haver prevengut. Hi ha coses que no es poden prevenir. Hi ha coses que encara que els puguis prevenir, igual no els pots solucionar. I això ho podem entendre. Però nosaltres, des de la Unió, entenem que això es tindria que haver previst en més temps, no en 5 dies d'antelació a la començada del curs. I si no, va retrasar. Igual una mica els curs, els centres que haguessin demanat o haguessin cregut a dient retrasar-ho, perquè has hagut de fer una feinada impressionant. I estan els nens... No s'ha pogut preparar bé l'inici dels curs, la programació i tot, i això. Els seus docents, ells mateixos ho comentaran. Crec que no estic dient res, que no, o hagin dit uns altres, o que siga mentida. Però, bueno, jo aquestes acusacions, ja políticament l'educació, o tirar-nos els trastos, pues, m'agradaria que la consellera pues, reconsiderés aquestes paraules. I si no demanar perdó, pues, igual no tornar a repetir acusacions d'aquest tipus.
Consellera Ferrer, del PSOE.
Bé, bueno, jo lament que estigui tan perjudicat per les paraules de la meva companya de govern, el company Llorenç Còrdoba, però el fet és així, no? Jo suposo que és, òbviament, la seva postura de partit, és el que han de fer i és el que han de criticar, però i han de dir que tot s'ha fet malament i que s'ha arribat tard i que tot és una catàstrofe per poder arribar més lluny, però això és utilitzar, òbviament, l'educació per fer política. És així, vull dir, òbviament, les coses es poden millorar, totes les situacions es poden perfeccionar, de fet s'està treballant conjuntament amb la conselleria, amb les APIMES, amb els docents. S'està treballant en equip perquè les coses funcionin cada vegada millor. Que es podia haver fet millor abans, clarament, sí, òbviament, no passa res per reconèixer que es pot arribar sempre abans i que les coses poden ser... poden haver-se dut de millor manera, no? El que jo vull destacar és que, bueno, diu, s'excusa, no? Una de responsabilitzar-se del que fa ell mateix, no? Amb el que representa, i representa un partit polític i fins aquí, vull dir, no es pot excusar les seves paraules perquè els sindicats hagin dit, o el Col·legi de Mèdics hagi dit, o els pares hagin dit, no, senyors, no funciona així, vull dir, els sindicats han de fer el seu paper i, òbviament, han de demanar tot el que ells creuen que manca i demanar-ho pues de valent, i nosaltres els hem d'escoltar, però no hem de fer política amb això, no? I les APIMES òbviament estaran allà, i el Col·legi de Mèdics, pues, ja li dic, jo com a infermera, pues, si ens quedéssim tots a casa i no sortíssim mai més, pues, el risc seria zero, no? Però aquesta no és la situació amb la que vivim i seria quasi bé una utopia, no? Però jo vull destacar que mentre les reunions i mentre les discussions estiguin a les meses de negociació, vol dir que no anem per mal camí, vol dir que encara ens assem i per què ha començat el curs i per què els docents no omplin els carrers de Barcelona o de Palma, perquè les coses es poden millorar però no s'han fet tan malament. O sigui que és aquí on ha de donar suport al company i dir, bueno, és una situació complicada que intentarem gestionar entre tots i entre tots pues, ho aconseguirem. Si no, pues, sempre estirem canviant els models educatius cada 4 anys i sempre estirem prioritzant l'educació privada abans de la pública i sempre anirem al darrere de la resta d'Europa.
Li agafo el guant a la consellera Ferrer, no? Deia coses a millorar. En el context pandèmic que ens trobem i a inici de curs i veient el panorama que tenim, a veure si de forma breu i més o menys concreta ens poden detallar un poc com es poden millorar aquestes coses en l'entorn de l'educació, si vol vostè mateixa, consellera.
Pues, òbviament, fins que la bicicleta comença a rodar no sabem ben bé el que necessita, no? Estem en una fase de rodatge, estem en el primer mes i és ara, desgraciadament, les nostres illes no pateixen mancança de professors només pel tema Covid. Cada any, desgraciadament, Pepo, tu fas notícies o manca un professor o manca un professor de suport. L'any passat estàvem amb el mateix tema i no teníem una pandèmia a sobre, vull dir, som la darrera illa, tenim altres aspectes que solucionar perquè els nostres docents vulguin venir a Formentera a viure, vulguin arrelar, i no tot és culpa del Covid, vull dir, això ho hem de matitzar, no? Però hem de seguir lluitant cada dia perquè aquestes coses se millorin, vull dir, com ho podem fer? Ja tenim controlat, els professors ja saben quins són els protocols, ja saben coordinar-se en sanitat, doncs quan passi un mes i anem rodant i el que ens pareixia molt complicat ho haguem normalitzat, no? Com el fet de dur mascareta al principi no ni ho podíem imaginar, no? Com respirar, i ara la duim tot el temps i quasi no ens adonem, no? Pues quan aquestes coses estiguin afiançades no es pot fer una llista de mil coses i dur-les totes a terme, no? Quan tinguem les bases i els protocols de sanitat clars, doncs que ara mateix pues, estem en una pandèmia i aquesta és la prioritat, doncs avancem en continguts, avancem en pedagogia, avancem en suport, avancem en suports tècnics i hem de veure, vull dir, no es pot reforçar sense saber el que s'ha de reforçar, perquè al principi no sabíem si els 15 dies d'aquesta ola ens aniríem tots a casa o les xifres aguantaríem, que encara estem dins del primer mes i podem continuar amb aquesta normalitat, i doncs hi ha alguna presencial que reforçar, no? És que és molt fàcil parlar sense gestionar, però quan gestiones, doncs desgraciadament has d'anar passa a passa per veure què és el que fa falta.
Consellera Labrador?
Bé, nosaltres des de Gent per Formentera, evidentment, hi han coses que ens preocupen i que, com ha dit la representant del grup polític socialista, a mesura, no?, que anem avançant en el curs, fa escasses 2 setmanes que ha començat, s'hauran de treballar. Hi ha coses que, evidentment, hem vist, que en el cas de Formentera, no?, que jo crec que al final és el que li preocupa a la gent que ens escolta. Tenim coses positives a Formentera, una, les ràtios baixes, per sort, és a dir, en aquesta reorganització de grups i amb els esforços que han fet tots els centres educatius, s'han aconseguit unes ràtios molt baixes, no? Jo les reunions que tinc i coneixent d'altres illes tenen problemes molt greus de ràtios, les nostres són molt baixes, així que en casos de possibles positius, els grups que quedarien aïllament o confinats també serien menors. Després també el fet de que sigui una illa petita, que per les coses bones i dolentes ràpidament les notícies les sabem, i això no ha de ser un hàndicap, ha de ser una cosa positiva per la coordinació entre educació i sanitat, però a nivell d'illa em refereixo, no a nivell de les conselleries, sinó les escoles amb l'hospital, les escoles amb la coordinadora d'Educovid. Això també crec que és un punt fort de Formentera. Problemes, ja he comentat, el tema dels equips de suport a les necessitats educatives especials i que, segons la conselleria, estan treballant. Llavors, donarem un marge per veure si realment aquest tema soluciona. La falta d'espais, bueno, les escoles han adaptat, però evidentment han hagut de renunciar a molts espais que abans disposaven i ara no. I això és una realitat i haurem de veure com es pot pedagògicament suplir, no?, aquesta falta d'espais i els ensenyaments que es feien en aquells laboratoris, en aquelles biblioteques, en aquelles... Bé, com es pot treballar, i aquest pes no ha de recaure només amb els docents, sinó que també hem de donar respostes. També el tema de les normatives sanitàries, tots som molt conscients que tots creiem que hi han d'haver unes normatives, ara hem començat amb unes molt estrictes, però crec que els que tenim responsabilitat política també hem de ser capaços que si la situació millora, aquestes normatives també es puguin adaptar a la situació real. Estic parlant amb un mitjà termini, no evidentment d'ara. Ara toca distància, toca mascareta, toca mans, toca entrades escalonades, tot el que s'està fent. I després també haurem de veure el tema de cobrir baixes de docents. Ja ens estem trobant situacions d'aïllament, preventius, i també els hi tocarà als docents. Llavors el sistema ha de garantir que es cobreixin ràpidament les baixes per no deixar desemparats a alumnes o per poder suplir aquests alumnes, no?, els que queden sense el professor. I després un altre tema que també ens preocupa, però hem de veure com funciona i necessitem al marge d'un temps de funcionament, és el tema de la semipresencialitat en les etapes a partir de segon d'ESO i batxillerat, perquè evidentment ha de funcionar, perquè aquests alumnes quan estiguin a casa tinguin feina, se sentin socialment arropats també, i bé, són unes qüestions que ens preocupen i que ens han d'ocupar. I jo quan parlo de que si l'oposició fa ús polític com a arma política o com a que estigui preocupat, em refereixo a això, és a dir, preocupacions com a partits polítics en tenim tots, i detectar on hi ha mancances les sabem detectar tots. Llavors, ens preocupem i ens ocupem, o podem preocupar-nos i tirar balons contra qui s'han d'ocupar. Nosaltres estem més per la labor de sumar, i aquí gent per Formentera ho ha fet sempre i ho seguirà fent.
Conseller Còrdova, algun apunt?
Sí, m'agradaria parlar del tema, però aquí tinc que desvendre una miqueta la pinça com estan fent. A veure, aportar, el que no pot ser és... Llavors, que aquí ara es diga que nosaltres, que tots ho detectem i que tots intentem ajudar, que nosaltres ens presentem a pla, per exemple, per dir alguna cosa, amb una proposta demanant que l'Hospital de Formentera es puguen fer PCRs, i llavors aquest govern ens ho tiri per enrere. I llavors, a més, ens acusen de que només tiràvem valors fora i de que no portàvem en positiu. Llavors, nosaltres ho portàvem, ara, si ens ho tiràvem per enrere, bueno, pues haurem de seguir aguantant, no passa res. Si la consellera Ferrer, pues igual el mateix... Bueno, doncs, jo què he de fer? Si tots tenim clar i han dit que s'ha arribat tard, cosa aquella més, en la segona part de la seva intervenció, ho ha reconegut. Si jo no dic això, a què tinc que dir? Que tot està molt bé, que això és fantàstic i que no, doncs, no, perdoni, és que no és així, vull dir, és que no ho dic jo. El que em sembla mentida és que ella com a infermera... Estranar que tenen de desautoritzar en el col·legi de metges, en els sindicats, és que clar, tenen que dir, és que si ens quedéssim a casa, home, per favor, els col·legis de metges és una organització, crec, prou sèria, amb un criteri sanitari prou sèrio, prou seriós, com per fer unes recomanacions, i estan anant en compte, no? Però desautoritzar-ho crec que no, crec que explica molt l'esperandada del Partit Socialista a dia d'avui, de nosaltres fem el que podem i tot, i he comentat, i m'he apuntat aquí, han d'esperar, no sabem a veure què passa, clar, és que el problema és aquest, les coses tenen que prevenir, el que no podem esperar és tenir el problema per intentar-ho solucionar. No podem esperar a tenir les Illes Balears infectades de gent per començar a fer PCRs amb origen on destí. És que és el problema que hem tingut. Que hem volgut esperar per veure què passava, per actuar i tal. No, hem de ser proactius, no podem ser reactius. I menys amb això. Està morint gent. Hi ha gent que no mor però queda en seqüeles. Hi ha gent que no pot anar a treballar. El problema econòmic, social, serà brutal, a part de sanitari. No podem esperar a veure què passarà. Tenim de ser proactius. I si ens equivoquem, ser proactius. Hem intentat solucionar una cosa i llavors no ha passat, doncs mira, mala sort. El que pot ser és que passa una cosa que llavors intentem solucionar i com passa moltes vegades quan ja no té solució. Què es pot fer? Doncs reforçar les plantilles de docents. Hem vist que s'han reforçat les plantilles de l'equip de govern, hem vist que s'han reforçat les plantilles d'assessors, hem vist que s'han reforçat les plantilles dels caps de premsa, en el Consell Insular com entenen tenim dos caps de premsa, però falten professors, falten docents. El discurs no s'aguanta.
Aquí em volia fer un apunt.
A veure, no sé si el senyor Córdoba ha acabat.
No, però si vol fer-se punt i deixar-la continuar, doncs...
Endavant, conseller Labrador.
Quan parla de plantilles, el que fa referència al Consell de Formentera, que som responsables d'educadores de les escoletes i de neteja i manteniment, en tots els casos, i per això, és a dir, som actius, és això el que ens demana el representant de la Unió, som actius, hem augmentat les plantilles d'educadores i hem augmentat les plantilles de neteja i les plantilles de manteniment dels centres escolars, que són les nostres competències. Ho dic perquè no només parli del que ha augmentat, que segons ell no hauria d'haver augmentat. Només això.
Sí, jo demanava ser proactiu, no actiu, però bé, crec que ens entenem el mateix. Jo quan parlava en general, estava responent una mica a les acusacions de la consellera Ferrer i li estava dient que parla de que Balears és més invertit, on hi ha més recursos... I jo li estava dient que bueno, allà on ells poden actuar no s'ha demostrat això, o s'ha demostrat que aquestes inversions de recursos desviaven cap a una altra banda, no. Igual allà on és més necessari en aquest sentit. Creiem que s'ha de portar més seguretat en els equips directius dels centres, fent que aquestes normes o instruccions arribin a temps perquè els puguen aplicar. S'ha d'ajudar i s'ha d'habilitar ajudes perquè els familiars, els pares, puguem conciliar la possibilitat aquesta que comentava ara mateix la vicepresidenta de que hi hagi un confinament o que hi hagi una cosa. Els PCRs o proves similars tenen que ser per a nosaltres cada dia. Es tenen que poder fer. No s'han fet proves PCR. S'ha donat la possibilitat, que no obligació, de els docents que tinguessin un alt risc es poguessin fer les proves. Però ni ha sigut obligació, ni ha set per tots, i a part, segons les meves informacions, hi ha docents que encara, o sigui, estan ja donant classes i encara estan esperant que els cridin per poder-se fer aquestes proves. Jo dic el que hi ha també i el que es podria millorar. Si això no es fer-ho en positiu, a part de la crítica que he fet, que ja ho entenc, que és que igual s'inflin els equips de govern, assessors i tot, però allò on fa falta no es faci. Bé. Això sí que ha fet una crítica, pot ser més en negatiu, però no deixa ser una realitat. I crec que tothom ho pot comprovar. En el tema de docents, el que ens hem de posar són les piles ja. Els alumnes no necessiten ja.
Vagi acabant...
El temari no es podrà acabar enguany perquè es tindrà que donar part del següent i de la manera que ho tenim fet en semipresencialitat estaran 2 setmanes en fer el temari que normalment es tardaria una.
Consellera Ferrer.
Bé, jo no vull entrar, en fi, veníem a parlar d'educació, no?, en temps de pandèmia, i el senyor Córdoba vol parlar una altra vegada de PCRs, no? O sigui, si és ser productiu o ser positiu demanar coses, no?, pot continuar demanant, senyor Córdoba, que es facin PCRs a la nostra illa, i clar, no és que li votem en contra, és que li hem de contestar que les PCRs ja es fan a la nostra illa. No s'analitzen a la nostra illa, perquè precisen d'un laboratori més gran, precisen d'unes infraestructures que ho hem explicat per activa i per passiva, però que aquestes instal·lacions ja estan a l'àrea de salut, que és l'àrea de salut Divisi Formentera, i per tant el fet és que qualsevol ciutadà d'Eivissa, tant com de Formentera, doncs triga el mateix temps en rebre la detecció del resultat d'una PCR, i aquest és l'objectiu, no si es fan aquí o es fan allà, o si l'illa petita guanya, no, simplement que estem en igualtat de condicions amb les altres illes, no? I això és el que hem d'intentar, no?
Ja per acabar, consellera, aprofitant que la tenim aquí, només és possible volia comentar el tema de les mesures anti-Covid pels nostres escolars, que ha estat motiu de polèmica, en part, ho dic perquè al final una recollida de signatures a Formentera es va quedar amb 50 signatures, o sigui, entenem que no és una opció majoritària de molts pares, però bé, si vol fer algun comentari...
No, jo bé, entenc, òbviament no tothom pensarà de la mateixa manera, no? Però s'ha demostrat i ha quedat que la normalitat s'està procedint, que els protocols els pares ho estan agafant de la millor manera possible, tant els pares com docents com els infants, vull dir, tothom està col·laborant en aquest sentit, i jo crec que hem de ser positius, ja que encara que les notícies, no? els mitjans de comunicació i tal, pues, òbviament sempre ens quedem en la part negativa, no? I el que és notícia és un cas de PCR, o el que és notícia és una classe aïllada, però en realitat el 98% de la resta està funcionant com toca, no? I per això hem d'estar contents. Sempre es poden millorar coses, òbviament, però continuarem treballant perquè així sigui.
Què passarà si hi ha algun positiu en una classe a Formentera? Doncs bé, ens ho ha explicat aquest matí una responsable d'EduCovid. Trobareu el podcast, l'entrevista sencera, al nostre web d'aquí a molt poques hores. Paula Ferrer, Llorenç Córdoba, Susana Labrador, moltíssimes gràcies. No hi ha temps per més. Una abraçada.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.